Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
Bona tarda, us informa Carme Montero. El canceller alemany Olaf Scholz reconeix que la tornada de Trump a la Casa Blanca ha deixat el món pendent dels seus plans expansionistes i proteccionistes. Des del Fòrum Econòmic de la ciutat suïssa de Davos ha demanat prudència, ja que els Estats Units són el principat aliat d'Europa, però ha recordat que l'entesa entre les parts és indispensable per a tothom.
President Trump sagt America first.
El president Trump ha dit que Amèrica és el primer, i és el que pensa. No hi ha res dolent a vigilar els interessos del teu propi país, però la cooperació i l'enteniment amb els altres també són del teu interès.
Scholz ha afegit que venen temps moguts en què caldrà unitat, resistència i competitivitat. Més notícies, Jan Antúnez.
L'exdirectora del CNI, el Centre Nacional d'Intel·ligència Espanyol, Paz Esteban, haurà de tornar a declarar com a imputada en el cas de l'espionatge a l'independentisme català amb el programa Pegasus. Ho ha decidit l'Audiència de Barcelona en una interlocutòria on es conclou que hi ha prou indicis per sospitar d'una autoria criminal en la infiltració de mòbils dels dirigents d'Esquerra Republicana, Diana Riba i Josep Maria Jové. Esteban, que va ser cessada per escàndol de l'espionatge, només havia declarat en relació amb la infiltració il·legal del mòbil de l'expresident Pere Aragonès.
Les 5 denominacions d'origen d'oli protegides catalanes demanen mesures contra la competència deslleial de l'oli procedent de fora de Catalunya, especialment d'Andalusia. Els seus representants han portat les seves reivindicacions al Parlament. El president de la DOP Terra Alta, Josep Pere Colat, ha intervingut davant la Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
És que no tinguéssim que està sempre patint, perquè els veïns, els companys d'Andalusia, quan tenen collita és quan mos baixa el preu, i per tant pues, seria importantíssim poder fer campanyes, no?, perquè el consumidor pues, lo poguéssim educar en què al final el que ha de conèixer és un producte certificat que no, per desgràcia, vagi a comprar per preu.
Vist per sentència el judici contra el funcionari de la presó de Lledoners, el Bages, acusat d'amenaçar a través de les xarxes el responsable de l'Observatori del Sistema Penal i Drets Humans, Iñaki Rivera. Segons ha indicat aquesta emissora Fonts Judicials, l'acusat ha assegurat que els missatges difosos, alguns al caire vexatori, no els havia fet ell i s'ha escudat en el fet per quan entra a treballar que deixa el mòbil, sense bloquejar el seu despatx. Rivera li demana una multa de 900 euros per un delicte lleu d'amenaces.
La Generalitat activa un avís preventiu per contaminació de l'aire a l'àrea de Barcelona, concretament a Montcada i Reixac i a Mollet del Vallès. S'ha superat el límit mitjà diari de partícules de diàmetre inferior a 10 micres en l'ambient atmosfèric. Centenars de professors de català fan una crida a que el col·lectiu no participi en la correcció de les proves de llengua de selectivitat. Els docents acostumen a fer la correcció d'aquestes proves a banda de la seva feina habitual i se'ls paga part. Aquest any, però, el col·lectiu Docent Cat, que inclou 380 professors de llengua i literatura catalanes, es nega a fer-ho. Vol pressionar així el Departament d'Educació perquè recuperi la tercera hora lectiva de català a l'ESO i al batxillerat. En parla Gemma Gómez, secretària de Docents Cat i professora de català a secundària.
El que reivindiquem és, sobretot, que es tornin a donar les 3 hores de català que hi havia ja fa l'any 2008 a batxillerat. I també que es recuperin les 3 hores de català a tota l'ESO, perquè amb l'últim decret es van retallar una hora a dos dels cursos.
Esports, Sònia Oleart.
El Barça juga aquest vespre a Lisboa davant el Benfica amb l'objectiu d'acostar-se a la classificació directa per als vidents de la Champions masculina. Els blaugranes són segons a la classificació per sota del Liverpool. El partit començarà a les 9 del vespre, una hora abans, com sempre, a la TDT de Catalunya Ràdio. Avui també juga l'Atlético de Madrid. Bayer Leverkusen. La jugadora del Barça, Caroline Graham, ha rebut l'alta mèdica i ha entrat a la convocatòria pel partit de demà a les 7 del vespre a la Supercopa Butarque davant l'Atlético de Madrid. Tenerife, Barça, Unicaja, Penya, Madrid, Manresa i Gran Canària, València són els partits de quarts de final de la Copa de Bàsquet que jugarà a Gran Canària del 13 al 16 de febrer pel que fa als equips catalans. Barça i Penya, en cas de victòria, es trobarien a les semifinals. I avui a l'Eurocup, Penya, Trento, Italià, 8:45 del vespre. Acabem amb tennis. Pau Labadosa s'ha classificat per primer cop a la seva carrera per unes semifinals d'un torneig de Gran Slam a Austràlia. Labadosa ha superat a la número 3 del món, Coco Gauff, per 7-5 i 6-4, mentre que Carlos Alcaraz ha quedat eliminat, ha perdut davant Novak Djokovic.
Fins aquí les notícies.
Tot s'accelera. I el pop-up s'adapta als nous hàbits i te'ls explica.
És responsabilitat humana posar que les dades siguin correctes.
Les dades obertes de Catalunya, no? Com es podrien visualitzar?
Tenim una gran eina, però si no li fotem cas...
Responem les preguntes freqüents d'intel·ligència artificial que tots ens fem. Tractem tots els àmbits de la societat amb la gent que ja la fa servir.
Aquest dimecres, nous episodis de Pop-up IA, el videopodcast de Mariola Dinarès a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3Cat.
A Catalunya Ràdio, de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Vicent de Carot.
Passen 6 minuts de les 5 de la tarda. Estàvem parlant amb en Carlos Baraiber, amb la Llucia Ramis, amb en Biel Durant, que golejat aquest avial, bueno, no he pogut evitar-ho, amb en Fran Domènech i amb l'Anna Ayala, sobre accidents geogràfics i el nom que reben i per què i com. Per tant, de moment ja sabem que s'han de posar d'acord les parts que toquen aquest accident geogràfic.
Com a mínim aniria bé que hi hagués una mica de bon rotllo entre les parts. En aquest cas, Estats Units, Mèxic i Cuba, com a mínim.
Estem però... parlant del golf de Mèxic, eh?
En aquest cas, d'Estats Units i Mèxic...
Sí.
Amèrica és dues coses, no?
Sí, però ja has vist que a Clàudia Sheinbaum no li cal de fer gràcia perquè desapareix el nom del seu país.
Perquè perds un privilegi.
Clar, això sí.
Una mica. I a més s'han de posar, hi ha altres organismes que entren en aquest joc, val? Ni més ni menys que la Convenció de l'ONU sobre el dret del mar, l'Organització Hidrogràfica Mundial i el grup d'experts de l'ONU en noms geogràfics, val? Ja sabeu que tot el que envolta l'ONU és tot consultiu, però vaja, és un lloc on es va entendre's una mica
consultiu poc vinculant
per aquests temes. Però sí que és veritat que el tema del dret del mar, doncs, aplicaria una mica, perquè, clar, hi ha tractats, hi ha coses on hi posa Golf de Mèxic. Si tu li canvies el nom, és possible que hi hagi problemes legals. Allò de si et canvies, no sé, no faré cap civil, perquè
no facis,
encara la liaré més. Total, que a banda de canviar aquest nom, té moltíssimes implicacions a molts nivells. Hem de pensar que aquest nom, Golf de Mèxic, apareix, així que dèiem, amb milers de mapes, cartes nàutiques, tractats internacionals, contractes. Li hem anat a preguntar al Miquel Parella, que és cap de la unitat de toponímia de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, com ens ho faríem des d'aquí, és a dir, des de Catalunya, i la solució és aquesta.
Des de tercers països sí que, en aquests casos, es fa cas de la tradició pròpia del país. En el cas del Golf de Mèxic, la forma tradicional que ens ha arribat a nosaltres doncs és Golf de Mèxic. Per tant, aquesta és la forma que fem servir. Ara bé, si des dels Estats Units es dona nom oficial com a Golf d'Amèrica, cartogràficament ho resolem posant el nom propi d'un indret en la part més propera, allà on és oficial, i posant l'altre nom a l'altra part on és més proper al seu sector.
És a dir, que els mapes que fem des de Catalunya posarem dos noms i ja està. I
no hi ha
problemes. Som-hi. Més a prop de Mèxic, Golf de Mèxic, més a prop dels Estats Units, a prop dels d'Amèrica,
quin
perquè punt? És el oficial que li donarà als Estats Units. Atenció, però, perquè el Miquel Parella també ens ha fet veure que, en aquest cas, aquests oligarques tecnològics que ara són tan amics de Trump, també pot ser que tinguin molt a dir.
No, clar. Què dius?
En aquí no oblidem que les grans plataformes de difusió cartogràfica actual, que poden ser des de Google Earth fins al Maps, fins a TomTom, a Navtec, que són aquests grans navegadors, faran cas de les formes oficials que aprovin els països, de manera que podria arribar-se a consolidar. Ara bé, la forma pròpia tradicional de molts estats del món és Golf de Mèxic, que és com ens ha arribat, i per tant aquesta és la que nosaltres continuaríem posant com a prioritària.
I això si no fos, per exemple, Golf de Google...
Ah, això també podria ser.
No, perquè ja arribarà.
Spotify Camp Nou, ja arribarà.
Que demanin això.
En resum, que els noms dels accidents geogràfics parteixen d'un consens i de l'ús més generalitzat d'un nom o altre en una comunitat i no d'una imposició.
Doncs espera que ara canviarà això.
Sobretot si implica més d'un país, com és el cas, tu pots posar-te molt tossut en posar-li un nom, però si tothom li diu un altre, doncs no farà res. El que va ser clar, si tens darrere Google que va amb tu, doncs tens una mica més guanyat.
A veure, deixa'm ampliar el tema perquè, a més, aquest cop de Mèxic segurament no es diu així per caprici ni des de fa 4 dies, sinó que deu portar segles dient-se així. I si ens cal informació històrica, truquem a l'Àngel Casals. Molt bona tarda, Àngel.
Hola, molt bona tarda.
L'Àngel és professor d'Història Moderna de la UB. Àngel, des de quan se'n diu Golf de Mèxic, el Golf de Mèxic?
Doncs des del segle XVI, és a dir, el bategen els espanyols quan hi arriben, diguéssim. Un cop es conquereix Mèxic i s'ha de, diguem-ho així, uniformitzar administrativament tota la zona, i si li dona el nom de Regnat de Nova Espanya, el que avui seria Mèxic, es converteix en Golf de Mèxic tota la zona del que avui seria, bueno, això, la zona nord del Carib, per entendre'ns, no? Per entendre'ns, un nom més neutre.
I fins i tot se li havia dit Golf de Nova Espanya, no?, en algun moment, tinc entès?
Sí, exacte. Sí, perquè era el Virregnat de Nova Espanya, i llavors s'alternen els dos noms. És a dir, també a Nova Espanya se li deia Mèxic per l'adopció de la paraula mexica, no?, que és una castellanització, que és una altra de les fórmules que s'agafen per donar noms geogràfics, sobretot a Amèrica, que és la utilització de topònims dels pobles originals castellanitzats o anglicitzats, per dir-ho així, no?
I Mèxic és un d'aquests termes? És a dir, d'on ve la paraula Mèxic?
D'un poble, d'una cultura que hi havia a la zona, que eren els mexiques, que habitaven, que és un dels primers amb els que es troba Hernán Cortés, diguéssim, i que habitava, doncs, en la zona de la costa del que avui seria la costa mexicana, més allò tirant ja una mica cap al sud del país.
Ara que deies, Hernán Cortés, clar, els noms dels accidents geogràfics expliquen històries, i sobretot la història dels poderosos, no?, dels que van decidir posar-li nom.
Clar, és que al final hem de tenir present que en tota aquesta discussió, tant tot el que fa relació a la toponímia i als mapes, són bàsicament les il·lustracions de relacions de poder, bàsicament. És a dir, qui fixa les fronteres, qui diu com es diu un accident geogràfic, qui bateja les ciutats, és a dir, els noms no són... al final són aleatoris, per dir-ho així. És a dir, cap accident geogràfic té un nom natural. Diguéssim, són noms que se li posa o la gent que hi viu o la gent que ho domina o la gent que ho troba, no? I, per tant, el canvi de denominació, i trobaríem bastants exemples al llarg de la història, de llocs que han canviat de denominació en funció de qui ha estat la potència dominant a la zona, són una expressió de poder. I quan Donald Trump diu li direm Golf d'Amèrica, el que està fent és una expressió de poder, clar, sense més.
De fet, ja continuen sencers amb els noms posats pels colonitzadors, parlo d'Àfrica, no?
Per exemple, o Austràlia, no?
Amèrica, també és un nom.
O la mateixa Amèrica, que és el nom d'un senyor que hi va fer un mapa, que és Amerigo Vespucci, no? Sí, clar, sí. Els noms són...
Sí que, Àngel, als Estats Units també tenim noms que sonen estranys, que deuen venir de noms indis, no? Dakota i de Massachusetts.
Sí, Massachusetts, el propi riu Mississippi és també la utilització d'un nom previ. Sí, clar, els estats... És molt divertit, justament, perquè els estats dels Estats Units el que van fer és inspirar-se en molts motius per donar-li nom, no? Dakota i Utah sí que són noms vinculats, doncs, als pobles que habitaven, però després tenen, per exemple, Carolina del Nord i Carolina del Sud, que en realitat porten aquest nom pel rei Carles d'Anglaterra. El rei Carles II d'Anglaterra, que és el que va donar el permís perquè fossin ocupats, no? O la Louisiana, que té el nom pel rei Lluís de França, perquè aquell territori va ser primer francès, després espanyol, després francès una altra vegada, i finalment nord-americà.
Àngel, ja que et tinc aquí, ahir vam veure tots a Elon Musk fent la salutació nazi, ho vau poder veure, no? Ens vam tots... Jo em vaig esperar ahir. Se'n diu també salutació romana, perquè l'hem vist a les pel·lis que feien els romans, la mal pit, després allargar-la. És cert que els romans la feien?
No. És a dir, no, no està provat, diguéssim. El que sabem és que aquesta salutació apareix en algunes representacions gràfiques de l'Imperi Romà del segle XVIII i XIX. O sigui, possiblement són una invenció. El que passa, el que sí és cert és que es donava com a bona, i quan Mussolini crea el moviment feixista, com una de les seves reivindicacions era justament l'Imperi Romà, és a dir, les aspiracions imperials italianes, adopta la salutació com a salutació feixista, dient que prové de l'Imperi Romà, però això no està provat.
Àngel, t'agraeixo moltíssim que avui hagis participat a la tarda de Catalunya Ràdio. L'Àngel és professor d'Història Moderna de la UB. L'Àngel Casals, l'heu sentit més d'una vegada aquí a la tarda de Catalunya Ràdio. Moltíssimes gràcies i una abraçada, que sé que tens una reunió dintre de 2 minuts.
Sí, bueno, podria estar tres també, però gràcies.
Una abraçada, Àngel.
Una abraçada.
Fins ara. Ai, senyor, quan en sap, l'Àngel? T'has resolt els dubtes, Carlos?
Sí, m'encanta. És que jo el sentiria tot el sentia.
Fran, què ens diuen a través del 607-070901?
Doncs la gent segueix fent petons i ens ho segueix explicant, que això és molt important. La Montse diu que amb les amigues es fan petons. Primer la galta dreta, parlem de l'ordre d'entrada també en el tema petonil, i després l'esquerra. Però quan coneix algú formal, doncs li dona la mà. El Quim fa igual, dona la galta dreta i dos petons. Però atenció, què? Afegeix un matís que és: de vegades espero a que l'altra persona em saludi d'una determinada manera, i en funció de com actua, jo actuo llavors. És a dir, que pot ser que ell vagi a fer-li
dos amb els petons, morros parats i la mà parada, a veure per on va.
No, és que no ha de ser fàcil, aquesta maquinària. No,
hi ha una era post-Covid i una era pre-Covid, amb això, no? Van aparèixer molts dubtes, i molta gent s'ha quedat amb aquella mena de prudència perquè durant el Covid molta gent ens vam plantejar: eren necessaris tants petons a tota l'estona amb tanta gent que no coneixem? I molta gent va sortir de l'armari dient: ja era hora, perquè n'estava fart, n'estava farta. I des del Covid molta gent ha deixat de fer-ho.
T'he de dir que jo, que sóc aquí cada dia i rebo moltíssima gent, no us faig petons. No, perquè a vosaltres us en podria fer més que a tota la resta que em visiten, però clar, si no, em passaria tot el dia fent petons a gent desconeguda.
No cal.
No cal, dic hola, bona tarda, dono la mà, una abraçada.
Com un agent immobiliari.
Mira, la Marta diu: amb els bons amics ens fem abraçades. La Xavi diu que també fa abraçades i que no pica a l'esquena fort quan fa l'abraçada.
Ah, això és també molt de... Això és de masculinitat fràgil.
Això ho dèiem abans.
Sí.
Un dia haurem de parlar de la gent que diu una abraçada tenint al davant i no te la fa. Que dius, què vol dir? Una abraçada? Fes o me la fas?
Una abraçada,
o no me la fas.
Sí. Jo ho dic molt en antena, i clar, no els abraço. Els estic mentint.
En antena es fem una abraçada en antena.
Una abraçada en antena. És virtual.
És com estàs, que tampoc esperes que et diguin la veritat. Dius, com estàs, i no m'expliquis la teva vida, però ja està. I faig una abraçada, t'ho dic, però no te la faig.
Hi ha gent que respon,
Sí. Que rancis que som.
Doncs mira,
ara que m'ho preguntes, mira, una variable que introduïm, i us faré una pregunta. Tant si fem l'abraçada com si fem el petó, com estan els ulls? Com els teniu? Els teniu oberts o els teniu tancats?
Oberts, no.
Perdona, amb aquests petons oberts.
Has de veure on vas.
Si algú et fa, què vols dir? Que si algú et fa un petó a la galta amb els ulls oberts, és un psicòpata.
No, jo pregunto. Ho dic perquè la Júlia diu: jo faig dos petons i juntament dono la mà. I... No, és increïble que fa la Júlia. També miro els ulls de l'altra persona.
No pot ser.
Ets un Avenger. No pot ser.
A més, mirar els ulls és una cosa que no es pot fer. Només pots mirar a un ull.
Sí, és veritat, vas canviant. Clac, 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 clac.
Això, perdoneu, però ja els anglesos ho tenen millor, que diuen looking the eye, però és això, sí. No pots mirar els ulls.
Jo tinc un company que l'admiro molt, perquè ell diu que quan no li interessa res el que li estàs explicant, ell mira al centre, com el tercer ull dels ulls. I aquí es veu que dona molt la sensació de que estàs escoltant, i l'altra persona sent acollida, però ell realment està pensant en la llista de la compra.
A mi m'havia dit l'orella també es sembla.
Home, l'orella és raro,
tanta diferència.
M'estàs mirant l'orella, ara?
Sí. A veure, un moment.
Pues dona el pego, eh?
Mira'm a l'orella. Sí, cola, eh?
Això també és una altra crida, eh?
O mireu. O Carlos, tens estrabisme. Va, que passen 4 minutets d'un quart de 6 de la tarda. Canviem de tema, tornem a un tema mèdic. Parlem de l'Ozempic. Sabeu què és l'Ozempic? Aquest medicament famós que serveix per la diabetis, però que també es fa servir per perdre pes. Doncs alerta, perquè deveu saber també, ho hem dit aquí a la tarda de Catalunya Ràdio, des de fa ja molt de temps les farmàcies catalanes tenen problemes per subministrar aquest fàrmac. L'Ozempic entra d'altres fàrmacs, però aquest és un problema, perquè hi ha realment hòsties per aquest fàrmac. Clar, què passa aleshores a les farmàcies? D'acord, tu has d'anar a demanar-ho amb prescripció mèdica, és a dir, amb recepta. Però sovint la gent explicita. No, és que és per perdre pes, o és per diabetis, que sóc diabètic. No vol dir que diguin la veritat o no, però... Aleshores, què fan les farmàcies? A qui li donen? El primer que ho demana?
Quan n'hi ha poc, clar.
Els veus ho necessita?
Clar.
Posem que se'ls presenten dos pacients suposadament diabètics. Els dos. Un té reserves d'Ozempic i l'altre no. Però un ha anat a demanar... Sembla un joc, eh? Sembla anat a... Un ha entregat la recepta abans que l'altre, és a dir, ha fet la petició abans que l'altre. Han de fer de caps morals els farmacèutics? S'estan trobant amb això. A qui li donen aquest medicament que va tan buscat? Fan una llista d'espera? Com ho fan? Nosaltres hem anat a les farmàcies i moltes professionals ens diuen que la situació no està millorant, al contrari.
Sí, hem notat la falta. Hi ha molts clients amb recepta, amb prescripció, que venen a buscar Ozempic i no en trobem. De cap dosis.
Doncs sí que hi venim arrastrant el problema ja bastant de temps, però ara sí que veiem que de cop torna a no haver-hi. Realment no arriba cap de les tres dosis i tenim diversos clients que sí, que encara que disposin de recepta, no ens arriba el producte.
O sea, podem aconseguir un cap a dues setmanes, però està molt, molt malament.
És un mal de cap que, segons ens han confirmat el Col·legi de Farmacèutics de Barcelona, s'ha cronificat. Lorena Rivera, bona tarda.
Hola, bona tarda, què tal?
La Lorena és cap del Centre d'Informació del Medicament del Col·legi i ens comentaves que l'oferta d'aquest medicament continua per sota de la demanda. Realment s'està agreujant ara l'hivern?
A veure, sí que és veritat que de l'experiència dels del taulell el que ens diu és que en les últimes setmanes sí que es percep un increment de la demanda.
Jo ara, Lorena, parlava de que molts farmacèutics ens han fet arribar aquesta inquietud, no? De dir, d'acord, és un medicament que ens l'han de donar sota prescripció mèdica, amb recepta mèdica, això és evident, però clar, ells a vegades es veuen en aquella situació d'haver de decidir a qui li donen el medicament. Això us ha arribat a vosaltres?
A veure, òbviament, molt important el que has comentat, que és un medicament que es necessita recepta mèdica, i al final, des de l'oficina de farmàcia comunitària, quan et trobes en aquesta situació, primer que no sol coincidir a diferents pacients que ho necessiten en el mateix moment. Llavors, tenim eines corporatives que ens ajuden a posar-nos en contacte entre nosaltres, amb altres farmàcies, per tal de veure si un altre company o companya disposa del medicament i llavors podem dirigir el pacient en aquella oficina de farmàcia. També, en funció de les necessitats temporals, és a dir, pot haver-hi un pacient que ho necessita avui i un altre sabem que ho necessitarà d'aquí a una setmana. Llavors estableixes aquesta prioritat en funció del número de pacients i del nombre d'unitats que aconsegueixes. Perquè sí que és veritat que és molt difícil aconseguir, però no és que no hi ha medicament. S'està fent una distribució controlada.
Per tant, Lorena, entenc que... Ara anirem a la distribució controlada perquè m'interessa. Però, per tant, en certa manera, els farmacèutics i farmacèutiques es veuen obligats a fer una mica de jutges.
Bueno, no és un jutge. Jo no ho interpreto com a jutge, sinó que estableixes el que et deia, en funció de les necessitats que saps dels teus pacients, de quan necessitaran aquell medicament, el que fas és repartir-ho, si vols. Considero que potser som un Robin Hood més que un jutge.
Entenc, però que us obliguen, és a dir, la situació us obliga a prendre vosaltres decisions morals, que és una mica també incòmode, Carlos.
No, clar, el que entenc del que està explicant és que s'ha de donar el cas que conegueu els vostres pacients, o vaja, els vostres clients, però clar, en tot cas també passa que a vegades tu vas a comprar una farmàcia que no és la teva o que no tinguis una farmàcia de referència, com a mi em passa, vaja, no sé vosaltres, suposo que la gent que sí que es medica molt habitualment té una farmàcia de referència, però si tu vas a una farmàcia on no vas mai i demanes Ozempic, clar, no sé si et posaran a una llista d'aquestes que vostè està explicant.
Bueno, us explicaràs el cas, suposo.
A veure, per nosaltres, òbviament, sou qualsevol usuari que ve amb una patologia és un pacient, l'atenció serà la mateixa, per més que no sigui pacient habitual de l'oficina de farmàcia. És a dir, si no trobo el medicament, puc recórrer, insisteixo, en aquestes eines corporatives que ens permet contactar amb altres companys, i si algun company d'una altra farmàcia ho té, dirigiré en aquesta persona, en aquest pacient, en aquesta oficina de farmàcia. També és veritat que un pacient crònic, com és el cas d'una diabetes, sí que disposa, vull dir, sí que tindrà una oficina de farmàcia de confiança, vull dir, no és com estic refredat, no? I puc anar a prop de la feina, a prop de casa o en aquella que trobi. Però si més no, independentment del tipus de pacient que sigui, l'atenció sempre serà la mateixa i serà per vetllar de la salut d'aquestes persones.
Lorena, abans em parlaves d'aquesta distribució controlada. Què vol dir distribució controlada?
Distribució controlada vol dir que no hi ha estoc suficient per abastir la demanda que s'està generant, però no vol dir que no s'està subministrant cap unitat.
D'acord. I per què no se'n produeix més?
A veure, això potser el laboratori us ho podria comentar millor que jo. Els laboratoris es fan unes previsions anuals, normalment, de fabricació, en funció de la demanda que esperen tenir. En aquest cas, la demanda ha superat aquestes previsions, però si més no, segons l'Agència Espanyola del Medicament, el laboratori està treballant per augmentar aquesta producció.
Mm-hmm. Pot ser que no tinguin les plantes preparades per augmentar tanta producció com la que requereix aquest mercat, no?
Us en recordeu quan va sortir la Viagra? Que la Viagra era un medicament que va sortir per un tema cardiopàtic. Estaven fent investigacions per temes cardiovasculars i tal, i accidentalment doncs van veure que la sang es concentrava al penis. I llavors allò va afavorir, va fer una pastilla per tractar la impotència, la impotència viril masculina. Imagina't que encara servís pel cor, la Viagra, no? I de cop i volta hi hagués la gent que el necessita pel cor, de veritat, i la gent que ho necessita per augmentar les seves ereccions i les seves relacions sexuals. Faríeu dues marques diferents o no? Amb el mateix principi actiu? Imagina que amb el mateix principi actiu poguessis fer dues marques i dir tanta quantitat d'aquest medicament va destinat amb aquest principi actiu a la gent que realment ho necessita urgent.
Biel, t'interrompo, perquè és el que en principi nosaltres havíem dit que trauria aquesta mateixa Novo Nordisk, que és aquesta farmacèutica, que en principi farien un altre medicament amb un altre nom per als casos d'obesitat. Ja. No s'està fent.
I no està passant. Perquè potser hi ha un problema de subministrament del principi actiu, diguéssim.
Potser sí. Lorena, jo abans he fet una pregunta i he dit potser les fàbriques no estan preparades per produir tanta medicació com necessita ara el mercat, i crec que té sentit intentar contestar.
No, el que us comentava és que tots els laboratoris es fan una previsió, però de vegades pot passar que... El problema d'aquesta distribució controlada o dels desabastiments és multifactorial. Per tant, poden ser factors múltiples, i el fet que afecta en aquest cas concret, la veritat és que nosaltres no ho sabem. Llavors, ara mateix, davant d'aquesta situació que tenen, aquesta situació de distribució controlada, el que sí que va traslladar l'Agència Espanyola del Medicament és que el laboratori estava treballant per augmentar la demanda, però estem parlant de fabricar medicaments, que no és algo fàcil. Mm-hmm. Vull dir, supera la previsió que tens establerta, però si més no, el laboratori ho està fent.
Et consta que hi hagi molta gent que ho demani? Ara sortim a una altra derivada, sense recepta?
A veure, el ressò mediàtic que està tenint aquest medicament no descarta que no pugui haver-hi alguna persona que vagi a alguna farmàcia a demanar-ho sense recepta. El que sí que tot el col·lectiu té molt clar és que és un medicament que es necessita recepta mèdica per poder-se dispensar. Uh-huh. Això és ineludible.
Mira, nosaltres al respecte sobre la gent que va a la farmàcia sense recepta, les professionals de les farmàcies diuen que es troben amb això.
Sí, venen a preguntar, no saben el nom, o si el saben perquè ja han conegut, o gent amb obesitat, i també hi ha gent que no té obesitat i que volen fer servir un medicament per perdre un parell de quilos, i això és molt perillós. Inclús una aspirina, si te la prens per un ús inadequat, és perjudicial. Tots els medicaments tenen algun efecte secundari.
Un poco pues se ha visto incrementada su demanda, pues incluso personas que no tienen receta médica, pues igual un poco por las redes, porque ven que funciona para bajar de peso y lo piden sin receta.
Al Nadal, coincidint amb les festes, doncs la gent sempre es vol aprimar. Abans per estar molt maca i després perquè t'has passat. Aquest perfil trobo que no és el correcte. No podem aconseguir aprimar-nos ràpidament, s'ha de fer una dieta correcta.
Normalment només corrent és que vinguin amb la recepta, però també hi ha gent que pregunta perquè li ha dit alguna amiga que s'ha primat molt amb l'Ozempic, i el tu a tu sí que també a vegades passa, no? Però normalment la gent va al metge.
Si algú es presentés amb una recepta manipulada o firmada per un metge que emet prescripcions falses, això es podria detectar a la farmàcia, Lorena?
Bueno, suposo que et refereixes a una recepta manipulada per una persona que no sigui
exacte,
el metge prescriptor, no? A veure, això, aquí en el Col·legi de Farmacèutics de Barcelona tenim un protocol establert per tal de canalitzar aquestes situacions, i si més no, un fet que és molt important és que ja fa un temps que es va instaurar la recepta electrònica privada. Llavors, tot el tema de receptes manipulades o susceptibles de ser falses, amb aquesta prescripció electrònica privada doncs queda anul·lat. I és una aposta per la que està... Bueno, és un fet pel que està apostant tot el col·lectiu, inclús el col·legi de metges, nosaltres.
Jo ara m'imagino que tots els que estem escoltant això i no som diabètics, ens estem posant les mans al cap de dir, ostres, però és que clar, necessites aquesta medicació. Entenc que hi ha medicacions alternatives amb els mateixos efectes que l'Ozempic, però d'altra, amb una altra administració, amb un altre format.
A veure, aquí és el metge prescriptor, és el metge del pacient, el que ha de dir què ha de fer aquesta persona si no troba el medicament. És a dir, si ve a una oficina de farmàcia, comuniquem amb altres companys, perquè jo no ho tinc, no ho tenen, tampoc m'arriba cap, el derivaré al metge. I serà el metge prescriptor el que establirà l'alternativa per a aquesta persona. Que pot ser que mantingui el mateix principi actiu o no, però serà el metge prescriptor el que farà aquest canvi. I, de fet, l'agència ja va fer unes certes recomanacions als prescriptors perquè bueno, per les, aquestes instruccions fossin homogènies, no?, a totes les comunitats autònomes.
Des del seu punt de vista, pot ser que aquesta moda de l'Ozempic estigui fent també que s'estigui sobrereceptant?
En aquest sentit, la veritat és que no us ho sabria dir, perquè al final, en ser un medicament que necessita recepta mèdica, al darrere hi ha un professional sanitari que estableix diagnòstic i tractament, que és un metge. Per tant, si aquest professional ho considera, nosaltres al final som els dispensadors de la recepta.
Lorena Rivera, cap del Centre d'Informació del Medicament del Col·legi de Farmacèutics, t'agraeixo molt les explicacions al respecte. Una abraçada molt forta i gràcies per haver entrat a la tarda a Catalunya Ràdio.
A vosaltres, gràcies.
Adéu, adéu. Doncs el que deies, Biel, sí que ha creat Wegovy, aquesta farmacèutica ha creat Wegovy, que és el medicament destinat exclusivament al tractament de l'obesitat. Per tant, separaran les línies, Ozempic i Wegovy.
Bueno.
Ja és una manera, ja és un pas.
Va, acabem dient el guanyador d'aquest lot de galetes Virgínies. A veure, Llucia, digues un número de l'1 al...
De l'1 al 74.
68.
68.
Veure, el 68, eh?
Bé, primers.
No és ni el 67 ni el 69.
És l'Elvira que diu... Abans era molt petonera, allò que deia el Biel de la Covid, no? Però amb l'edat, en aquest cas no és la Covid, sinó l'edat, cada vegada m'agrada menys això de fer petons, sobretot en trobades familiars i per festes de Nadal, jo llenço petons amb la mà i avall que fa baixada.
Oh, clar que
molt bé,
sí.
Molt bé, mira.
Bravo.
Està molt bé.
Jo també ho faig, en
el rima.
És que si no fa molta mandra.
Home, no. I a més ho explicitis, us petonets, petonets a tothom, sí. No us aixequeu.
Exacte, com allò que dèiem de l'abraçada, no? Ei, un petó.
Local.
Ai, senyor.
Jo amb la gent que conec molt sí que necessito el contacte
aquest.
Sí, però
aquest, si no...
Però més abraçada que petó, fins
sí,
i tot.
Sí, més abraçada que petó.
Però va tot junt. Aquesta cosa d'Iva, no?, de petons.
A mi m'encanta, sí, està bé.
M'agrada molt, com un rei mag, dius. Ai, senyor, Llucia Ramis, Anna Ayala, Carlos Araiver, Fran Domènech i Biel Durán, moltes gràcies a tots.
Una abraçada. Adéu,
una bona ferrada.
Nosaltres ara farem una pausa i alerta, perquè a la tornada, no sé si us sona, l'Institut del Verb Encarnat. És una congregació religiosa de només 40 anys d'història a qui el Vaticà té sota la lupa per pràctiques, diguem-ne, sectàries. Els companys de TV3, la Marta Freixanet i en Ferran Moreno, l'han investigat i de seguida parlem amb ells sobre aquesta secta, insisteixo, afincada a Catalunya, a Manresa i a Vic.
La tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carot. Aquestes festes t'has adonat que la teva mare ja no pot estar sola i necessita ajuda? Contacta amb Cuideo i t'assessorem sense compromís. Cuideo. Atenció a domicili de qualitat.
Ja us dic una cosa. Ahir vaig començar a pensar a dedicar-m'hi i al principi la cosa era com petita. Però hi he donat unes quantes voltes i potser m'hi llenço de cap. Que les coses comencen així, que sembla que no, però al final esdevenen quelcom molt, molt important.
Amb 20.000 euros al mes durant 30 anys, fins i tot els teus somnis més petits es poden fer grans. Eurodreams, sigues qui vols ser. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Vine a la jornada de portes obertes de la Salle Campus Barcelona el dissabte 25 de gener. Descobriràs tots els nostres graus i podràs conèixer els nostres alumnes que són experts en tecnologia, emprenedors i en visió internacional.
Inscriu-t'hi a salleurl.edu. La Salle Universitat Ramon Llull. Be real, be you.
A Catalunya Ràdio tornem a celebrar el Dia Mundial de la Ràdio al teu costat.
El dijous 13 de febrer, venim amb tu. A casa, a casa.
Tornarem a fer els nostres programes on ens proposeu els oients.
Farem la ràdio al menjador de casa teva.
Allà on vulguis, amb tots nosaltres.
I fins i tot podem canviar de país.
El Dia Mundial de la Ràdio ens multipliquem per arribar on ens proposis.
Fes-nos la teva proposta a catradio.cat.
Arribarem fins on ens digueu.
Catalunya Ràdio.
El dijous 13 de febrer...
Venim amb tu. A casa.
Amb el patrocini de Caprabo. Preus bons sempre.
Let it be. Let it be, no?
Un tema dels Beatles havia de caure.
És un món sencer condensat en quatre acords.
Per mi l'he vist una pregària i és com un mantra, també. Em sembla increïble.
Però qui és aquesta Mother Mary de què parla la cançó?
Això no és una cançó, amb Ramon Gené. Dijous, després del Polònia, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
En la venda del teu cotxe, com en tot, pots ser un loser o un pluser. Un loser no valora el seu temps. Un loser es deixa embaucar amb ofertes de compra que no es respecten. Vols ser un pluser? Vine directe a Ocasión Plus per rebre sempre la millor taxació, pagament a l'acte i sempre amb una transparència total.
Ocasión Plus. Ja som més de 200.000 plusers. T'hi afegeixes?
Escoltes la ràdio al taxi? Vols guanyar més diners? Doncs apuja el volum perquè aquest anunci t'interessa. Registra't avui com a conductor a Uber.com i condueix sense comissió fins al 31 de maig. Accedeix a més clients i guanya més diners amb el teu taxi. Uber. Puja. S'hi apliquen condicions.
Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vendermicotxe.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
Som 3CAT.
De 4 a 7. La tarda de Catalunya Ràdio. Amb Elisenda Carot.
Passen 5 minuts de 5:45 de la tarda.
La meva filla va decidir que marxava el dia després de fer els 18 anys, tot de sorpresa, perquè no en sabíem res. I ja saber què és el que està fent, no en tenim ni idea. Per WhatsApp, bon dia, bona nit, i poca cosa. Jo crec que la joventut ja l'ha perdut. Ha sigut tanta la influència que ha tingut que ha deixat de ser ella. En tot cas, parar i costa.
És un pare preocupat, ara ho sentíem, quan la seva filla va fer els 18 anys, se li va despertar de cop una vocació religiosa de la qual mai havia donat mostres. Va entrar a formar part de l'anomenat Institut del Verb Encarnat, una congregació que ara és el centre de la polèmica, després que el Vaticà hagi apartat la cúpula d'aquesta congregació i n'hagi intervingut la branca femenina anomenada Institut de les Servidores del Senyor i de la Verge de Matarà. Aquesta congregació, aquest Institut del Verb Encarnat, té presència també a casa nostra. Estem parlant de Vic i de Manresa, tal com ens van explicar ara fa uns dies en un reportatge magnífic els nostres companys de TV3, la Marta Freixanet i en Ferran Moreno. Marta, bona tarda.
Bona tarda.
Ferran, bona tarda.
Bona tarda.
Benvinguts a la tarda de Catalunya Ràdio.
Gràcies.
Són moltes coses a explicar, són una mica complicades. Anem a pams i comencem pel principi, si us sembla. Definim aquest Institut del Verb Encarnat. Què és? És una secta? És una congregació ultracatòlica? Una ultra alguna altra cosa que desconegui? Quina és la definició?
Doncs la definició és que és una congregació religiosa que hem pogut veure, i el Vaticà també ens ho ha deixat veure amb aquest últim decret que ha tret fa pocs dies, que té algunes conductes que són sectàries. Tot aquest temps ha viscut emparat per aquest paraigua del catolicisme, però ara el Vaticà ha fet un cop sobre la taula molt fort fent aquesta intervenció que comentaves, tant de la branca masculina com la branca femenina, i el més important, el tancament del noviciat a Roma, Segni, a un poble de la província de Roma, on allà hi tenien el centre i encara l'hi tenen, i ara hi fan altres funcions, on ensenyen a les noies per ser monges.
Ara tornarem als orígens d'aquesta congregació, però ara em deies, el Vaticà ha intervingut l'organització. Què implica aquesta intervenció?
Clar, aquesta intervenció implica que les dues persones que tenien a dalt de tot i que, per tant, eren els responsables de les dues branques d'aquesta congregació, que en principi es presenten com dues congregacions diferents, però és evident que són la mateixa família i que estan conjuntament en tot. Les monges de les Servidores del Senyor i de la Verge de Matarà tenen sempre de sacerdots de l'Institut del Verb Encarnat, per tant, són la mateixa família. Els han intervingut i els han posat uns delegats pontificis, és a dir, el papa, després d'uns anys havent-los intervingut, han fet informes de què passava dins d'aquestes congregacions i els hi ha posat unes persones que no són d'aquestes congregacions. Per tant, qui tenen a dalt de tot ara és, en el cas dels homes, el bisbe de Terol i en el cas de les dones també és una monja espanyola de Madrid. Mm-hmm. Per tant, ara hi ha això, els han intervingut, tenen uns delegats papals directament i el que comentàvem, que no hi podrà haver més monges en els propers 3 anys.
Per què aquesta branca femenina en concret i no la resta de l'organització?
Perquè aquí és on el papa diu que amb aquesta intervenció ha tingut... Ell va nomenar ja gent que ha estat viatjant per tot el món, viatjant per les diferents seus d'aquesta congregació, veient com actuaven, com treballaven, i ha definit uns arguments entre els quals textualment deia una carència en la discrecionalitat vocacional. El que vol dir que potser veien més vocacions de les que hi havia. El que vol dir que entraven més noies a fer-se monges de les que realment hagués passat. I això ja és evident només fixant-nos en el que passa a les altres congregacions religioses. L'Església té en si un problema de vocacions. Cada vegada hi ha menys capellans, hi ha més monges a tots els convents. Per tant, per què aquesta era l'única congregació que anava a l'alça quan tot totes, no, estan de baixada? Doncs per això, perquè incentivaven vocacions que després, quan les noies, sobretot les noies, se n'adonaven que ja no eren reals i que ja no les sentien, marxar ja era molt complicat. Mm-hmm. Per molts motius, potser perquè en molts casos ja les havien enviat de missió a un altre lloc del món que no tenien com sortir.
També hi ha una altra línia vermella que veu el papa, que és que el fundador de l'Institut del Verb Encarnat, ara fa uns 40 anys, li han anat sortint casos d'abusos sexuals i va ser condemnat per sentència del Vaticà també. Estava pendent d'una segona resolució. Aquest senyor mor fa molt pocs anys esperant aquesta segona sentència, però ja n'hi havia una que era condemnatòria. Es troba el papa a la Santa Seu que la cúpula de l'Institut del Verb Encarnat continua fent peregrinatges a la tomba d'aquest senyor, el sacerdot Carlos Buela, i a partir d'aquí posa una altra línia vermella. Si continua passant això, si es continua idolatrant aquest senyor, doncs és un argument més que fa servir ara el papa per intervenir a l'Institut del Verb Encarnat. Si això continués així, si continuessin amb aquestes conductes, igual que veient vocacions de noies joves on potser no n'hi havia...
Intervindria tota la congregació, entenc.
I la podria expulsar de l'Església, que és el següent pas, ens comentaven fonts properes al papa, que és el que pot passar després d'aquesta primera intervenció.
No? Anem enrere. On té l'origen? Qui i on va fundar aquesta congregació de l'Institut del Verb Encarnat?
Doncs, com deia en Ferran, el va fundar Carlos Buela. Carlos Buela, sí. Ell va voler fundar la congregació primer argentina a Buenos Aires, però allà ja va tenir problemes amb alguns capellans i superiors a qui li havien de permetre formar la congregació. I va anar canviant per ciutats fins que va arribar a San Rafael, que és una ciutat d'Argentina, i allà va fundar aquesta congregació. Allà va agafar molta volada i es va fer molt grossa ràpidament, fins que... Van passar pocs anys, potser uns 15 anys, que ja li van començar a aparèixer aquests primers casos d'abusos sexuals. El que passa, el que ens explicaven monges que hem pogut parlar, que també hi van estar molts anys, de l'Argentina, i capellans que el van denunciar, és que al principi, clar, l'Església el protegia, perquè era una persona que estava, doncs això, reanimant l'Església en un moment que hi anava de baixada, clar. No? I estava, els hi anava bé l'Església, sempre els hi ha anat bé aquesta congregació, perquè com que atrau molta gent
jove... Va atraient adeptes, no, diguem-ne?
Clar, porta molts adeptes, i a més era molt activa, i en zones de guerra, això també està passant ara mateix, eren les poques congregacions que quedaven a Gaza, per exemple, quan ja no hi queda ningú, cap congregació té com viure allà, els adeptes d'aquesta congregació continuen estant allà, que això també diu molt, no?, de com d'absorbits per aquesta, la seva missió estan allà.
Ara parlaves dels orígens de l'Argentina, clar, jo et preguntaré, abans he dit, es troba també a Catalunya, a Manresa, a Vic, com arriba, com salta a Catalunya, com s'implanta aquí?
Això no és fa no gaires anys, també. Aquí és sabut que també hi ha una falta de capellans, de sacerdots, de monges, i per tant que hi hagi persones que venen de fora per poder-se fer càrrec de parròquies, doncs també fan una funció interessant per molts bisbats. A Manresa hem vist en diríem el capellà, en diríem el rector de la parròquia, no? El rector Gustavo Lombardo és argentí, que fa no tant que s'ha fet càrrec de la parròquia de el nom de la Mercè, oi, Marta? És de la Mercè de Manresa, de la Mare de Déu de la Mercè de Manresa, i ell és el responsable de la parròquia i allà hi és, i vam poder assistir a una missa, vam intentar parlar amb ell també per recollir què podíem tenir de resposta a l'Institut del Verb Encarnat, per exemple, aquest decret papal tant per part d'ell com per part del bisbat no hi ha hagut cap reacció, no volen pronunciar-se per un tema que evidentment és transcendent per la seva congregació, no? En aquests moments no tenim una resposta oficial.
En començar sentíem el testimoni d'un pare preocupat per la filla, el reportatge que vam veure la setmana passada, i recollíeu més casos, com per exemple aquest.
Yo vine de Estados Unidos, desde California, tomé un vuelo de emergencia y la necesito ver, no sé si está bien, no sé qué es lo que le está pasando. Toqué la puerta, salió un señor y me dijo, no sabemos nada. Y volví a tocar la puerta otra vez. En eso viene bajando las escaleras el cura y detrás viene mi hermana. Él se pone para atrás con las manos en cruz para no dejarla salir. Cuando le digo, vámonos, el cura me agarra por los dos brazos y me lanza por el piso. Cuando llegamos a los mozos, no nos querían poner la denuncia. Hice tanta insistencia que el director de la policía salió y dijo, tomen la denuncia a la señora.
És l'Adriana, és una ciutadana dels Estats Units que feia temps que havia perdut el contacte amb la seva germana, quan un dia, de sobte, entenc jo que rep la ubicació que porta. On porta aquesta ubicació?
Porta en aquesta parròquia que ara comentàvem.
La Manresa.
Ella, clar, quan ens ho explicava també, és un relat bastant de pel·lícula, perquè realment ve literal de l'altra punta de món sense saber que és Catalunya, i Manresa, evidentment, tampoc ho coneixia, i les coordenades li porten a una plaça. En aquesta plaça hi ha la parròquia, comença a veure...
Però això, és la germana que s'escapa per intentar enviar aquesta ubicació?
Això no queda tampoc... Clar, en aquest moment, quines intencions té ella? De fet, la persona que entrevistem, la seva germana, per tant, veu, quan la pot trobar finalment a Manresa, que ella descriu que la germana està en un estat com de... com una mena de... En fi, d'aturdiment general, no? De no saber ben bé ni on és, ni en quines circumstàncies, i bastant desubicada i desorientada. Això fa que en algun moment segurament ella decideix compartir la seva ubicació després de molt temps sense poder tenir una comunicació fluida amb la família. I es planta a Manresa i efectivament aquesta persona intenta endur-se la seva germana, intenta almenys poder parlar amb unes condicions normals, que evidentment allà no se les troba, així segons ens descriu, no?
I es troba agredida, precisament, i casualitats de la vida, o no, la persona que va agredir, l'Adriana, i que va impedir que la seva germana sortís de la parròquia, era aquesta.
¿Estás estresado? ¿Quieres mejorar tu ritmo cardíaco? ¿Concentrarte mejor? ¿Quieres tener éxito en el trabajo, en el amor? ¿Te gustaría viajar mucho, tener mucho dinero? ¿Algún efecto?
Aquest és precisament un nom que m'acabeu d'explicar ara, el rector d'aquesta parròquia de la Mercè de Manresa, que és Gustavo Lombardo, sacerdot de l'Institut del Verb Encarnat, que fa vídeos a YouTube per difondre aquesta nova espiritualitat, oi?
Sí, és una persona molt activa a xarxes, sobretot el que promociona amb els seus canals són els exercicis espirituals, uns exercicis espirituals de Sant Ignasi de Loyola, que poden ser coneguts per molta gent perquè poden fer-se sense tenir absolutament res de dolent, però que amb les persones que hem parlat el que ens expliquen és que ha sigut en els seus casos la porta d'entrada, que després de fer aquestes meditacions i aquests exercicis els parlaven de la vocació religiosa com el camí perfecte per tenir la millor relació amb Déu. Llavors ell, amb aquests missatges, amb un llenguatge molt clar, molt contundent, dirigit als joves a través de YouTube, a través de TikTok, és el que ell fa servir per relacionar-se.
Sempre fa servir aquest canal?
També fa servir, evidentment, la parròquia, la gent del barri, i per allà també intenten apropar els joves cap a la seva parròquia. Però el que ens n'hem adonat, nosaltres portem ja fa un temps fent reportatges sobre sectes, el que veiem amb la seva manera de comunicar és que ell, perquè algun dia devia topar o ja venia de casa aquesta relació amb l'Església, amb la religió, però que si no podria ser qualsevol altra mena de coach o de divulgador, així que intenta, no influencer, però que té aquest llenguatge a les xarxes que enganxa molt.
I és un perfil que hem vist que es va repetint, el d'homes d'una mitjana edat que venen el que sigui, no? Perquè són molt hàbils a nivell de discurs, a nivell d'agradar a moltes persones, i en aquest cas, si és cert, doncs hem vist alguns vídeos que el seu target, el seu objectiu són clarament els joves, que per altra banda és el que tu deies, Marta, no? Que per l'Església necessiten aquesta entrada de persones també doncs, a quin preu, segons ens han relatat. No?
Un testimoni molt bèstia que recolliu el reportatge és el de la Valeria, a qui li ha costat 20 anys sortir de la congregació.
El sacerdote el ven un parado me dijo, mira, apenas cumplo los 18, por más que no tenga el permiso de tus padres, ve, aunque sea huida. Yo pedí salir y la respuesta siempre la misma. O sea, tú dijiste que sí una vez, no puedes volver atrás. ¿Cómo dirás ahora no a Dios? Claro, es una infidelidad muy grande. Y vamos, y salimos de ahí con una confusión mental, con una vida manipulada, con la conciencia manipulada, sin una experiencia laboral, sin ningún trabajo, sin ningún estudio.
Aquest és el testimoni de la Valeria. Em voldria subratllar el fet que des de la congregació li deien que si els pares s'oposaven a la seva entrada a la congregació, fugís. Si això no és un comportament sectari... No sé què és amacut, eh? Diríeu que hi ha un perfil o tipus de persona captada per aquesta organització religiosa?
Clar, ella, per exemple, ens descrivia que sí que l'identificava en companyes seves monges, que en certs casos veia vulnerabilitat interior, anímica, però que en molts dels casos que ella també havia vist havien entrat de joves també, i en un moment en què, doncs, si ara per si, quan ets adolescent, potser no trobes el teu camí, en aquest cas, doncs, veia com ella de seguida se'n va adonar que no encaixava en allò i que volia marxar. I allà li va ser impossible fer aquest pas, quan ja portava un o dos anys dintre de l'Institut del Verb Encarnat, marxar d'on ella havia entrat voluntàriament, però que ja veia que no era el seu camí.
Ara la Marta ho deia, eh? Vosaltres sou periodistes de TV3, ja fa temps que investigueu fenòmens com les estafes piramidals, els criptobros, personatges com el famós Llados. Tu, Marta, has sigut molt prudent parlant d'aquest tipus de personatges. Em queden 45 segons. Només he vist que al final de la notícia al portal 324 hi poseu l'anunci de bustiadenuncia@tv3.cat. Per tant, enteneu que espereu més casos.
Des d'aquest any, amb tots aquests reportatges de sectes, ens ha passat que un ens n'ha portat a un altre i un tipus de pseudoguru ens n'ha portat a un de més semblant d'un altre àmbit. Per tant, sí, és un canal que nosaltres tenim oberts des de fa uns mesos perquè persones que puguin sentir el mateix o d'altres congregacions, àmbits que no siguin els religiosos, el que sigui, puguin escriure'ns.
Doncs ja ho sabeu, bustiadenuncia@tv3.cat.
La tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carot.
Em veus en el blau del Mediterrani o a les terres volcàniques de les Canàries? Em sents en la bellesa dels Emirats o del nord d'Europa? Aquest hivern el teu creuer MSC directe des de Barcelona, amb begudes incloses des de 773 euros. Reserva a msccruceros.es o a la teva agència de viatges.
A les nostres rebaixes no tenim talles, ni cues, ni aglomeracions. La nostra oferta és simple. Entendre-hi més, pagar molt menys. Suma't a les rebaixes del periòdico. Un any de subscripció per 67... 24 euros! Només per rebaixes. Només a El Periódico.
La Filmoteca de Catalunya és cultura, patrimoni, memòria, recerca, educació, projeccions, exposicions, lectures, tallers, trobades i, sobretot, cinema. Cinema i punt. Regala cinema, regala Filmoteca. Abonaments des de 10 euros. Troba'ls a filmoteca.cat. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Let it be, let it be, the... Beatles.
Un tema dels Beatles havia de caure.
És un món sencer condensat en 4 acords.
Per mi Let it be és una pregària i és com un mantra, també. Em sembla increïble.
Però qui és aquesta Mother Mary de què parla la cançó?
Això no és una cançó, amb Ramon Jané. Dijous, després del Polònia, a TV3 i a la plataforma 3Cat.
Sense ajuda professional per la teva mare, la cura familiar no sempre és suficient. Cuideo et proporciona atenció a domicili de qualitat a partir de 4 dies. Cuideo.
De 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carot.
8 minutets i seran les 6 de la tarda. Moment dels refranys. Marta Pérez Verge, bona tarda.
Bona tarda.
Ui, com... Nena, per favor. Espera, Carlos Braiver, Fran Domènech, no marxeu perquè heu de sentir... Poseu-vos els auriculars, si m'estàvem en companyia. A veure, pots fer una frase, Marta?
Bona tarda a tots. Ui, aquí ostres. Em teniu.
Però Marta, què és això, fill meu?
Des d'on...
Tal qual.
Increïble. Ens pots amenaçar? Ens pots amenaçar? Oh. Digues alguna per amenaçar-nos.
És una fuerza que no podrà rechazar.
Teniu uns dies comptats.
Per favor, és molt fort això que està passant.
Sí.
Bonasera, bonasera. Digues bonasera, bonasera.
Bonasera.
Però tens refranys relacionats amb la veu?
I si no, me'ls inventaré.
Ah, exacte.
Mare de Déu, Marta Pérez Verge, avui des de casa seva, menys mal que no l'hem fet venir, perquè si no, la matem,
Déu meu.
La matem i et mata.
Us haig de dir que he estat molt malament i avui és el primer dia que em trobo bé.
Sí, oh, bueno.
Sí que ho dèiem ara.
Només et queda la veu,
que bé,
eh?
Tu.
Tota sí, la resta bé.
Sí, i en canvi m'ha agafat la veu.
T'ha agafat bastant la veu, Marta, sí. T'ho diré. Va, avui ens arrenquem amb unes expressions, intentarem fer-ho breu per no gastar la Marta. Ens arrenquem amb unes expressions que ens va proposar el company i col·laborador de la tarda, l'Àlex Montoya, que estan molt relacionades amb l'actualitat.
Sí, sí, concretament amb dues persones, amb en Joan Laporta, el president del Barça, i amb Emma Vilarassau, aquesta actriu que el dissabte va guanyar el Gaudí a la categoria de millor actriu protagonista pel seu paper a Casa en Flames. De fet, segurament molts ja sabreu de què us vull parlar. Fa uns dies, durant la Supercopa, Laporta feia aquella botifarra que vam veure tots a l'aire després de saber que el Consell Superior d'Esports permetia la inscripció de Dani Olmo i de Pau Víctor en una gran nit de futbol. Es va deixar endur per l'eufòria i d'aquest gest que fan Laporta doblegant el braç i colpejant-lo amb l'altra mà pel plec del braç, per la sufraja que se'n diu, en diem fer botifarra. En castellà se'n diu corte de mangas.
Fer botifarra, exacte. Sí.
Però el gest que fa la Montse, el personatge interpretat per Emma Vilarassau a Casa en Flames, que s'ha fet servir, de fet, molt segurament l'heu vist perquè s'ha fet servir per anunciar la seva nominació als Premis Gaudí, en què tanca el puny i aixeca el dit del mig,
sí, tant.
És una de les escenes de la pel·lícula. També anem de dir botifarra, ens ho preguntem.
Els meus nens li diuen botifarra, la buti.
Jo pensava que era la buti.
I tenen mil varietats, la buti xina, la buti no sé què, terrible.
Però no sé si s'ha de dir fer botifarra, aixecar el dit del mig, hem de dir fer figa. Jo coneixia fer figa, sí. Que m'ho havies explicat tu, Marta, crec.
Sí, doncs per començar, dir-vos que no hem de dir fer botifarra.
Epa.
I obrim la caixa dels trons, com deies, Elisenda, perquè hi ha moltíssimes versions diferents.
Marta, quines versions has descobert? A veure...
Doncs mira, els mitjans de comunicació ens diuen que fer la figa, com deies tu, Elisenda, tot i que aquesta expressió equival a un altre gest fet amb la mà. Hem de tancar el puny i hem de treure la punta del dit polze entre el dit índex i el dit del mig.
Mm-hmm.
Si ho fem, entenem per què se'n diu fer la figa. I justament d'aquest segon...
Sí. És molt explícit, ja ho veig ara.
Que sí? D'aquest segon gest en surt l'expressió fer figa, que fem servir doncs, quan fallem, quan fracassem, quan no obtenim el resultat que volíem, que hem fet figa. Avui la meva veu ha fet figa. Ha fallat. Doncs Joan Amades ens fa saber que aquesta frase és molt antiga i té el seu origen en una superstició i un costum grec. Hem de dir que, com la majoria de les cultures antigues, el poble grec era molt supersticiós i creia molt amb les males mirades, amb el mal d'ull que et portava a tenir malalties greus que fins i tot només amb la mirada et podien portar a la mort. I aquest contacte visual te'l feien les bruixes i els bruixots, perquè eren els únics que tenien aquest poder, aquesta facultat. Llavors, què passava? Que quan algú caminava, passava a prop d'aquests, de la bruixa i el bruixot, doncs havia de fer-s'ho de qualsevol manera, havia de trobar la manera, ingeniar-se-les, per aconseguir esquivar la seva mirada perquè els podia provocar una malaltia mortal. I com ho feien? Doncs si et creuaves amb un bruixot, havies de fer el gest de la figa, el que us he dit.
Com creuar els dits quan passes per sota d'una vestida, no?
Sí, i per què? Doncs perquè si en el bruixot li feies la figa, es creia que amb la imitació de l'òrgan sexual contrari al sexe de l'encisador s'aconseguia despistar, portar la vista cap a la mà i no cap als ulls i es desviava el perill.
Ai, em sembla apassionant. Ara ho faré.
Home, hi ha una altra manera també.
Ara ho faré, la reflexió. Quan em portis de contrari, ho faré. Ulls. Mira, guita, fira la figa, nens.
Hi ha una manera més eficaç de desviar els ulls del bruixot.
No vull saber, gràcies.
Què passa? Que si en aquest cas, en comptes del bruixot, és una bruixa, el que s'imitava era un altre gest, el del membre masculí, que Joan Amades no ens explica, però ens podem imaginar que és el d'aixecar el dit del mig, on el dit del mig doncs, representa el penis i el puny, l'escrot. I llavors es feia fallar, fracassar o frustrar els intents de la bruixa.
M'encanta.
Clar, hem de dir que, malauradament, Joan Amades no ens diu com s'anomena aquest gest concret d'estendre el dit del mig o el dit del cor, que es diu així perquè antigament es creia que hi havia una vena que s'anomenava vena amoris, que anava d'aquest dit al cor directament, i per això se'n diu el dit del cor. Però, tot i que Joan Amades no ens ho diu, sí que sabem avui dia doncs, que és un signe fàl·lic que ve a dir fota't, no? I aquest gest doncs, es feia per posar en dubte la masculinitat de qui tenien al davant, la seva virilitat, tenint en compte doncs, els genitals. Llavors, què passa? Doncs que aquest gest és un gest que, tot i que és mundialment conegut, perquè de fet té el seu propi emoji, no es fa igual a tot arreu. Nosaltres aixequem el dit del mig, però, per exemple, per enviar a fer punyetes, els grecs ensenyen la mà sencera. O, per exemple, els anglesos fan la V de Victòria invertida.
Sí.
Es diu que ve de la batalla de Guincourt del 1415.
Ahir això, Marta, ho repassarem un altre dia perquè et deixaré ja amb aquesta veu pobra que no pot ni respirar, però jo crec que venia dels anglesos que ensenyaven, feien la V baixa per ensenyar, volent dir, no m'heu tallat els dits vosaltres francesos, puc seguir tirant fletxes, no?
Perquè eren els bons arquers.
Exacte,
eren bons arquers i deia, pues mira, encara els tinc sencers.
Marta, et deixem descansar, ens sentim dimarts que ve, perquè de veritat, eh? La veu padrina...
Perquè ens perdonis la vida, al final.
Mare de Déu, senyor. Cuida't, calla molta estona, Marta.
Vinga,
en silenci. Dimarts, una abraçada.
Una abraçada molt forta a tots.
Fins ara.
Adéu.
Hosti, Déu-n'hi-do, eh? Feia temps que no sentia una cosa tan fotuda, eh?
Tants virus, tants i tants variats, tan variats per tot arreu.
Però ara és la setmana que ja, teòricament, ja no hi ha tanta contagi, eh?
A veure com van la Sílvia Comet i l'Àlex Montoya, que de seguida entren en aquest estudi. Estan fumant, vull dir que m'imagino que estaran sans i estalvis.
Sí, si estan fumant, estan bé.
No em porteu virus, per favor, us ho demano en aquest estudi. Ja en tinc prou. De seguida, recomanacions de sèries i pel·lis amb l'Àlex Montoya i la Sílvia Comet. Carlos Baray, bar Fran Domènech, gràcies. Fins demà.
A tu, salut.
Ara sí, marxeu. Adéu.
La tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carot.